TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
Si el porter és potser la posició més difícil amb un equip gran. I la veritat està responent.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat la Supercopa 3-2 contra el Madrid en una final més igualada del que potser s'havia previst, tenint en compte el moment dels dos equips. El plantejament de Xavi Alonso ha limitat el poder ofensiu del Barça en el primer tram del partit, però el Barça s'ha avançat amb un gol de Rafinha. El temps afegit de la primera part han passat moltes coses. Han patit Vinícius amb un golàs, tot seguit Lewandowski, que ha fet un altre gran gol, el 2-1, però abans del descans el Madrid ha tornat a empatar amb un gol de Gonzalo. La segona part era equilibrada fins que ha tornat a aparèixer Rafinha, que ha fet el 3-2 amb un xut amb la dreta i amb una mica de sort perquè el seu xut l'ha desviat Asensio. Al minut 90 han expulsat De Jong, que ha fet una gran final, i als últims minuts el Madrid, als últims instants el Madrid ha tingut dues ocasions molt clares, però no les ha aconseguit transformar, i el Barça és campió de la Supercopa ara que són les 11 de la nit a Catalunya. Ricard, què t'ha agradat?
Que el Barça continuï guanyant finals al Madrid. Avui el Madrid m'ha recordat molt el Madrid de Mourinho i crec que hi ha un paral·lelisme clar que Xavi Alonso va defensar aquell equip. I no parlo de la mirada inicial i primitiva, de si l'agressivitat o no del Madrid de Mourinho i aquest, de si Mourinho no es pot comparar a ningú. Parlo futbolísticament. Mourinho feia una cosa contra el Barça de Guardiola, que era assumir la seva inferioritat i renunciar a ser protagonista. Rebaixar la grandesa del Madrid per adaptar-se a la supervivència, per intentar limitar i minimitzar el Barça. És una elecció que jo no jutjaré, li tocarà a la gent de Madrid valorar-ho, però és evident que és una manera d'afrontar aquestes finals. El Madrid torna a tenir un complex amb el Barça. El torna a tenir, torna a sentir-se inferior al Barça. No ha servit de res totes les Champions que han guanyat entre Guardiola i ara. De res. Avui Xavi Alonso ha agafat el manual antic, el del seu mestre Mourinho, i ha dit, jo faré el mateix. I totes les decisions han passat per aquí. Tres centrals, home a home al mig camp, amb Gonzalo perseguint De Jong, perquè el Barça no fluís. I esperar que el talent individual, en situacions d'avantatge, en molts espais, marquessin la diferència pel Madrid. I li ha sortit bé, fins al descans. Li ha sortit bé el marcador. Li ha sortit bé el seu pla. Un pla específic per aquest partit, no un pla d'un equip que té uns registres i juga d'una manera. El Madrid està tan perdut, Xavi Alonso ja va renunciar a sofisticar, que ara viu de la supervivència. I avui s'ha vestit i s'ha disfressat d'això, del Madrid de Mourinho, que s'encadenava les virtuts del Barça perquè no apareguessin. És veritat que en alguns dels moments del partit ha aparegut, com passa normalment en aquests partits, el talent individual. Vinícius ha fet un golaç 17 partits després. Això li ha donat moltes forces i a la segona part, fins que se li ha acabat la benzina, ha estat un jugador que s'ha vist capaç de guanyar la final. Però el Barça no ha perdut la seva personalitat. No és un Barça rodó encara. Ni ho era abans d'arribar aquí, els últims partits ho diuen, ni ho és després d'aquesta final. Però és un Barça, compte, que ha guanyat 3 partits consecutius de molt, molt difícils amb l'intercanvi de cops. El Barça avui ha tornat a fer valer l'intercanvi de cops. I diuen que les finals no juguen, sinó que es guanyen. Perquè tu pots jugar el que vols malament o no tan bé, però el que és important és saber compensar això amb l'equilibri competitiu, amb la capacitat de guanyar aquell partit. De dir-li al Madrid, éreu inferiors i continueu sent inferiors al desenvolupament i al marcador. Us considereu satisfets per haver estat a prop? És el vostre problema. Jo no sé quina lectura farà el Madrid, però la lectura del Barça és que ha guanyat 3 finals consecutives al Madrid, que li ha guanyat 4 títols domèstics. Al Madrid, atenció, que era campió d'Europa i on arribava Mbappé, amb un Barça que comença a caminar, que fa un any i mig que camina, amb molts jugadors joves, amb falta d'experiència. Hem de situar això al lloc per no perdre la perspectiva. El Barça no ha madurat en un any, ni madurarà en un any i mig. És un Barça més futur que present. El que passa és que el present és molt superior a un Madrid que no sabem si és de futur o si és de present. El que sabem és que per enfrontar-se al Barça ha de resistir. Sap que l'única manera és sobreviure. El clàssic del Bernabéu ha quedat clar que té un asterisc, que és que el Barça arribava amb baixes, arribava fora de lloc, i tot i això, el Madrid, a la segona part, es va encadenar el resultat. El Barça ha tornat a passar per sobre del Madrid. I això és el que ara mateix marca la diferència a casa i al món.
Doctor Ricard?
Amb la falta de contundència defensiva, el control del partit en possessions altíssimes a camp rival, a un Madrid molt endarrere, ha de tenir una miqueta més de força defensiva. En el duel individual, en el 2-1, en situacions de desavantatge o d'avantatge contra talents ofensius. Vinícius ha fet un gol que el Barça no es pot permetre. Surt d'un 2-1, l'ajuda de Cubarsí és tova per començar. El segon gol arriba en la pèrdua d'una pilota aturada i en el rebot de la, i en la pèrdua d'un rebot de la pilota aturada. És a dir, el Madrid amb molt poca cosa ha esgarrapat i ha fet mal. A la segona part ha aparegut Joan García, ha fet bones aturades a xuts de Vinícius i de Rodrigo en moments que el Barça estava desconcertat, i el Madrid és veritat que ha rematat malament les dues que ha tingut als instants finals perquè estava molt cansat. Joan García ha dominat la porteria, han estat xuts relativament fàcils. Ens falta una miqueta de duels guanyadors al darrere. Ens falta centrals que dominin el camp obert, que dominin aquest duel, que s'enfrontin a primeres espases, a primeres potències, i que li puguin guanyar un contra un. O que siguin segurs que el guanyen, perquè quan un defensa perd un contra un, això fa mal, i sobretot si és un equip que controla i gestiona el partit. El segon gol, Eric també s'equivoca. Recupera una pilota en una bona anticipació, però es precipita amb una passada al carril central, deixant la cova. Cubarsí ha de ser més fora d'un contra un. Avui ha patit molt, fins al punt de dir-li a Koundé que es quedés i no saltés i que afrontés el cara a cara amb Vinícius perquè ell el perdia. I Eric, amb pilota, ha tingut un punt de precipitació, tot i que ell ha complert bastant bé defensivament, sobretot amb les cobertures. Joan García ens dona molt, però els centrals també han de ser capaços de guanyar aquests duels. Cubarsí és jove, no és un problema, és un peatge que hem d'assumir, que el paguem amb gust, però el Barça entra en una fase de temporada on al darrere s'han de guanyar aquests cara a cara.
Abans que ens expliquis el que no has pogut entendre, si hi ha alguna cosa, a la sala
entenc
de premsa...
Entenc tot, o sigui, que pots passar.
A la sala de... Ho entens tot, eh? Doncs passem per la sala de premsa on hi ha Xavi Alonso.
Las lesiones, pues que evidentemente nos están penalizando para tener una estabilidad y para poder distribuir minutos. Algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota.
Hola, mister. Aquí Mario de la Riva para el diario AS. Le quería preguntar cómo ha acabado Vinicius y qué va a suponer para él este gol, el peso que se ha quitado de encima. Gracias.
Pues ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, ha tenido un gran impacto, al final no podía más, ha pedido el cambio también, yo creo que era por la humedad, los calambres que tenía, pero ha hecho un gran partido. Ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular, ha sido una gran amenaza por su pasillo y entonces no estamos contentos, está claro, con el resultado, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, tenemos que darle la vuelta lo antes posible. Desde que lleguemos a Madrid seguro que ya, pues, ya nos olvidaremos un poco de esta Supercopa y pensar en todas las competiciones que tenemos y recuperar a gente, que eso es lo más crucial ahora mismo.
Xavi, congratulations. Disappointing result for you in the end, but an amazing advert for both teams and Spanish football. What are the positives you're going to take away from this week, notwithstanding the result didn't go your way?
Well, for sure, it's a competition that you are facing two great opponents in just 4 days in the middle of the season. So the players, they have the experience to play before, so we need to...
Si voleu, podem anar altres.
Ja recuperarem valoracions més globals de Xavi Alonso de l'inici.
Sí, ara deia que, vaja, estava decebut per la derrota, però el paper del seu equip el deixava bastant conformat després de perdre aquesta final, que ha deixat com a conclusions per al Ricard Torquemada la feblesa defensiva del Barça, que ha permès que el Madrid reenganxés a la final en més d'una ocasió, i com ha condicionat el Barça el plantejament del Madrid de Xavi Alonso, que ha pensat el partit més per limitar el joc del Barça que no pas per superar-lo. Són aquestes les conclusions del Ricard Torquemà de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquesta victòria del Barça a la final de la Supercopa contra el Madrid per 3-2. Ara ens falta sentir o escoltar Hansi Flick i sentir l'efecte Costa.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs ja en tenim un altre.
Doncs sí, ha costat... Reconec que ha costat més del que jo m'imaginava. Jo abans d'un Barça-Madrid generalment tendeixo a la prudència extrema, però havent vist el que havia vist aquestes últimes setmanes, creia que avui el Barça atropellaria el Madrid, i a l'hora de la veritat no, fins al punt que el primer quart d'hora de la segona part reconec que m'han fotut la por al cos, perquè veia el Barça una mica, crec que ho has comentat tu, un punt tocat pel desenllaç de la primera part, però per sort ha reaccionat a temps, després ha tornat a agafar el fil del partit. Crec que ha encertat en els canvis, sobretot el Dolmo Flick, perquè el partit ho demanava i perquè el Barça ha pogut tornar a combinar en camp contrari, i a partir d'allà ha arribat el gol. És veritat que amb la sort que t'ha faltat en altres moments del partit, crec que el Barça s'ha merescut guanyar la final, perquè en global ha estat millor, però ja et dic, allò que diuen que els clàssics tenen vida pròpia ha anat d'un pèl que no es torna a fer realitat avui. I la veritat és que, així com el clàssic de Lliga, a mi em va... Sempre va perdre amb el Madrid, fa ràbia, però em va doldre poc, perquè en aquell moment jo no veia bé el Barça, tenia poques expectatives. Perdre avui hauria estat una galleda d'aigua freda, i per sort l'equip ho ha reconduït, ho ha gestionat bé i ha acabat sumant aquest primer títol de la temporada, que esperem que n'hi hagi més.
Però és que el Barça ara ja guanya els partits fins i tot amb l'intercanvi de cops al Madrid, eh? O sigui,
sí, sí.
És la confirmació d'aquest Barça que hem vist últimament, que
sí,
no és rodó, però és que és molt potent.
Sí, evidentment el Barça al davant té fórmules de tots els calibres per fer gols, fins i tot patinant com avui. El que passa, clar, quan ets tan superior futbolísticament, queda la impressió que afinant algunes coses, com les que tu deies del rigor o de la contundència defensiva, doncs viuries una mica més tranquil. Vaja, avui no semblava un partit per haver-lo de patir, l'has hagut de patir, perquè les finals es guanyen, però tot sovint, o la majoria, també es pateixen, i és el que ha passat avui.
Jo crec que transmets bé una sensació que podria tenir algun culer d'expectatives altes, i que avui no valia només guanyar aquest partit, que s'havia de marcar la diferència, el Madrid està mig ferit.
Jo no pensava que li fotríem 7, però sí que pensava que hi havia molta diferència entre un equip i l'altre, i que per poc que la cosa anés a lògica...
El que passa és que, Jordi, quan passa això, és molt, molt important quin rol assumeix cada equip.
Sí.
El Madrid el que ha dit és... Com que hi ha tanta diferència, no deixaré que hi hagi tanta diferència, no?
Sí,
i ha fet més difícil un partit al Barça que, jo insisteixo, que encara no és el millor Barça, i que no gira rodó, i que, per tant... Jo m'esperava un partit similar al que he vist. Jo sí que m'imaginava que avui costaria, que el Madrid tancaria molts espais, i que és molt difícil atacar amb espais tan reduïts, quan saps que una pèrdua de pilota et pot penalitzar... El que em queda el regús aquest de dir que defensivament encara cada partit dependrem molt de Joan García fins que no resolem això. No sé si ho podrem resoldre a curt termini, perquè al darrere ens falta suficiència, autoritat.
Sobretot en partits on t'amenacen tan poc com avui. Vull dir, on avui al final l'atac del Madrid gairebé s'ha resumit al que li ha durat la benzina a Vinícius, perquè no hi ha hagut grans focus de perill. M'ha semblat bastant evident que Mbappé ha entrat una mica...
Sí, que no
perquè havia d'entrar, però que no n'ha tocat ni una gairebé. Bé, estaria bé treballant això de cara a reptes més alts, perquè si tu, més enllà del domini domèstic, vols aspirar a la Champions, potser et farà falta, vaja, jo crec que et farà falta més, ho comentaves tu quan t'enfrontis a grans pàtums europees del moment, però bé, avui jugàvem la final de la Supercopa i el Barça ha sabut tirar del que necessitava al final per acabar guanyant el partit, insisteixo, que des del meu punt de vista, per més que hagis tingut patiment en aquestes dues últimes rematades, etc. Jo crec que el Barça guanya amb justícia perquè ha proposat el partit per ser superior. El clàssic de Lliga, en teoria, el que hi anava com a víctima era el Barça per les baixes, etc. I potser em traeix la memòria, però jo no recordo un Barça tan acollonit com el plantejament inicial del Madrid.
Bé, és que el Barça, quan les coses no li han anat bé, no ha renunciat al que vol ser. El Madrid viu molt a la carta, sí, sí, de cada partit, és la seva cultura, la competitivitat, i per això el Madrid, quan perd partits com aquest, finals com aquesta, encara que hagi tingut la sensació que hagi estat a prop del Barça, no li val, perquè, clar, està programat per guanyar, justament, però no per créixer futbolísticament.
Que recordo la primera Supercopa de Xavi, que sí, ara no em vull equivocar, crec que la guanya el Madrid, però el Barça la porta a la pròrroga i recordo que a Madrid se'n fotien perquè aquí em van fer una lectura positiva,
sí,
d'aquella final.
Sí. A veure quin en fan.
Jo crec que, bé, no, la que facin ells m'és igual, però jo crec que el Barça tenia raons per fer-ne una lectura positiva, venint d'on venia, a mi
sí,
em fa l'efecte...
Sí, saps què passa? Que és que anem amb dos alfabets diferents.
Pot
per
ser,
tant,
sí, sí.
No ens entendran ni els entendrem. I per això a ells els hi costa i nosaltres hem d'anar pel nostre camí, no ens hem de deixar influenciar per això. I per tant, ells avui probablement estaran tristos perquè han perdut una final i ells no accepten la derrota.
Eren les semis, Costa, del 2022.
Ah, d'acord, mira, em fallava. Ja sabia jo que em fallava la memòria per alguna banda, però recordo perfectament els debats a Madrid enfotent-se'n del Barça, que com podia acabar satisfet. Bé, doncs, jo crec que aquell... Vaja, per traslladar-ho al present, a mi em costaria, sent del Madrid, fer una lectura positiva del partit d'avui, més enllà d'aquesta que fa Xavi Alonso de les baixes, que són certes.
Bé, mentre trobin aquestes coartades...
Sí, no, a mi ja em sembla... Vaja, jo ja vaig comentar l'altre dia que a mi ja em sembla bé que es quedi tot com està el Madrid. Vull dir que grans sacsejades a mi em semblaria una mala notícia.
Escolta'm una cosa, qui t'ha agradat, per exemple?
L'has destacat molt tu i jo hi coincideixo, de De Jong, perquè, i no el votaré com a MVP, com a jugador millor del partit, però... Per una vegada, en els moments on la pilota més cremava, m'ha semblat que era el que trobava el punt d'abraó, que altres dies li trobem a faltar. És veritat
I ha ajudat
que...
molt defensivament, també, sí, sí. Jordi. O sigui, sí, tot sí. Aquell punt de tendresa que dius tu, competitiva, no? Avui sí. Ha guanyat segones pilotes, ha ajudat en defensa, se l'ha quedat la pilota, en Pedri, han marcat el ritme... A mi m'ha encantat, m'ha semblat capital.
Sí, sí, jo fins i tot, i això potser no passarà gaires més vegades a la temporada, avui m'ha semblat més influent en el partit que Pedri i tot, perquè quan més equilibrat semblava el partit ha estat quan ell ha fet un pas endavant i sobretot això, que t'ha ajudat amb pilotes que eren de cara o creu, algunes, de si aquesta passa tenim un problema, i ell ha aparegut en moltes ocasions. És veritat que a l'Abraó se li ha escapat una mica de les mans perquè l'entrada sobre Mbappé...
Ui, sí, ara l'he vista, sí. I tenen raó el Marc, el Xavi, que ho han intuït ràpid. És molt vermella. Mira que la tenim al davant, però clar, som molt a punt nosaltres també.
Saps què passa?
Jo m'he fixat en la cama de baix, no la cama de dalt.
Té un punt de contradictori perquè la de Sencio, que està feta amb tota la mala llet, jo crec que no és vermella. I, en canvi, la seva, que jo crec que ell no té intenció de fer mal a Mbappé, sinó que va fort a la pilota i se li aixeca la cama, aquesta jo crec que sí que està ben...
Però per què no és vermella, tu, per tu? La,
sí,
la
sí,
decència.
Dic que... Jo... Per la... Mira, tu semblarà una tonteria reglamentària i probablement ho és, però... A mi m'ha recordat molt aquella trompada que Ramos li va fotre a Messi el dia del 5-0, però clar, aquell dia l'enganxa a mitja cama, vull dir que allà...
Sí, 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 ja
i avui potser té la sort que li fot la planta del peu pràcticament i a mi em costa...
Si amb aquesta puntada Pedri té un esguinç de turmell,
sí.
No vol jugar la pilota, sense...
No,
de cap manera.
Però ja... però hi ha
pot fer-li una... Si és una traveta, jo entenc que sigui una grava, però és que és una puntada.
La selecció que fa per aturar la jugada és bastant discutible, però a mi em costa veure-hi una vermella aquí.
Molt bé.
M'han cridat l'atenció altres accions.
Ja, molt bé. Jo la sancionaria en vermella, clarament, aquesta. Jo tinc la sensació que la falta tàctica, el que no es pot permetre és que et converteixi en una barra lliure per poder triar l'acció i poder fer una puntada, perquè no és alta, és baixa.
Però saps què passa?
Que alta o baixa, la puntada... Una cosa és que et clavin els tacs a la tíbia o a baix, però una puntada alta, baixa, una puntada sense possibilitat de jugar la pilota.
Sí, però saps què passa? Que a mi l'arbitratge no m'ha agradat, i aquí ni per una banda ni per l'altra, perquè l'àrbitre ha decidit que les faltes tàctiques fins al final no eren ni groga.
No.
Llavors,
ni
clar, s'ha trobat amb una falta tàctica dura, i clar, era passar del no res a la vermella.
Això tens raó, sí, sí. Això ja ho entenc.
A mi m'ha semblat un altre mal arbitratge, i en aquest cas no perquè hagi perjudicat a ningú especialment, sinó simplement perquè si la cosa hagués degenerat hauria tingut un problema. I per sort els jugadors s'han comportat bastant en general.
Molt bé. El millor, Jordi.
Rafinha.
Gràcies.
Bona nit.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'Ola Mil. Ja mal.
El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
La Minya Mal, que suma un altre títol amb aquesta Supercopa, encara que no hagi pogut fer un gol. La veritat és que ha tingut una bona rematada que li ha aturat Courtois al minut 25 de la segona part, a partir del moment d'aquells últims 20 minuts que el Barça ha dominat, perquè el primer quart d'hora, encara amb l'impacte del 2-2 a la memòria, el Madrid ha jugat els millors minuts. Oriol Domènech, bona nit.
Bona nit, Ricard.
Què, Uri, com respires?
Ha sigut la final perfecta pel Barça. Perquè ha guanyat...
Perfecta,
Perfecta. Perquè ha guanyat a l'etern rival, perquè una final sempre s'ha de guanyar, i perquè l'ha guanyat de forma que li permetrà als jugadors tocar peus de terra. Si haguessin complert les expectatives, que tu no, però molts teníem abans, que...
Està bona lectura, aquesta.
Podria haver-hi una... No una golejada, no? Però potser sigui una victòria còmoda, tranquil·la, d'àmplia. Doncs potser no hauria estat tan bé com ara, amb aquesta, que jo crec que permet als jugadors tocar peus de terra i saber que encara han de picar molta pedra i treballar molt, si el que volen és no només tenir el domini a nivell espanyol, sinó també internacional, perquè jo crec que l'objectiu que tenim tots aquest any, mirem més a Europa que no aquí.
Sí, sí, sí. La Champions serà difícil perquè el Barça... esteu d'acord que... Bé, no, comencem pel positiu, ja anirem a les cosetes. No siguem, com es diu, llepafils o mestratites.
Mestratites.
Anem a la part grossa, que és que el Barça ha tornat a guanyar, i jo crec que és un equip que ofensivament ho té tot. O sigui, jo crec que la Minya Mal no ha fet el millor partit i que amb carreres és un os arrossegar. Tenim aquí duel per anys.
Però l'ha superat, més avui que els dies de l'Olímpica, eh?
I tant, sí, i sobretot el dia del Bernabéu, no?
I va cap a, sí, el dia del Bernabéu no sé si
el va superar mai.
I si el podem incloure en aquests cares a cares, perquè...
Ja, per la pobalja.
Estava molt limitat, a mi, no? I tot i això, li genera aquella per Koundé quan va cap al mig, que era l'empatador. Però avui m'ha semblat que la Minya va de menys a més, guanyant confiança respecte al seu dol amb carreres. No és el Lamine de final de la temporada passada. I a mi el Barça em sembla ara mateix que és un equip que està creixent, que cada cop és més segur i se sent superior als rivals, i també quan està davant el Madrid, tot i que pateixi.
Jo he descobert que el registre de l'intercanvi de cops, que per nosaltres és contracultural, i tenim la sensació que és perdedor, és a dir, que un dia caurà cara i un altre dia caurà creu, l'hauríem de començar a contemplar com un registre on el Barça se sentirà còmode. Ens el va ensenyar Flick l'any passat, sense tenir Joan García a la porteria, però que el Barça comença a acceptar-lo amb certa comoditat. És a dir, no té al·lèrgia. Si el partit es trenca, no li agrada que es trenqui, perquè Pedri i De Jong manen. però si es trenca i van a l'intercanvi, el Barça també se sent fort. Dic l'intercanvi perquè és veritat que no s'ha trencat gaire el partit, però els moments on s'ha trencat, el Barça no ho ha refusat, perquè pateix del darrere, però, per exemple, brilla el millor Rafinha. Les dues primeres opcions de gol són dues recuperacions quan el Madrid està sortint, quan el Madrid vol atacar, de Fermín per activar Rafinha una profunditat i el primer gol. És a dir, és un Barça que en la transició se sent molt còmode i que és fort a les àrees. I, per tant, potser hauríem d'obrir la mirada, i ho dic per mi, que sempre sóc amb això molt purista, i entendre que potser és una elecció, també.
Però la gestió que s'ha fet després del 3-2 i fins l'expulsió de Jong, que ja amb 10 ja s'entén que fas entrar Araujo, tres centrals, i defenses l'àrea com pots, a mi m'ha agradat més aquella estona que no pas
i tant
algunes imprecisions, sí, sí. Com l'empat a un.
En els últims 10 minuts el Madrid ni l'ha vist.
No. L'han llegit molt bé. Sí, han llegit molt bé. El que deia el Bernat, potser la memòria de San Siro pesa, i si Pedri i De Jong es posen a guardar la pilota, el Barça també té aquesta situació. I Pedri i De Jong manen, i per tant el Barça sempre serà un equip controlat per atacar. Jo crec que de mig camp cap endavant és que el Barça ho té tot. Té el tren de Fermín, la recuperació, la transició i la voracitat de Rafinha, dos registres diferents amb Lewandowski i Ferran, el desequilibri de Lamine Yamal, que encara pot créixer, i avui destaco el partit de De Jong. Jo crec que és que si De Jong, o sigui, avui és un dia que jo crec que fins i tot els haters de De Jong haurien de fer un pas endavant i dir: el volem sempre així. O sigui, no ens agrada perquè no està sempre així, perquè no transmet sempre això, però avui ha estat jeràrquic.
Amb pilota i sense pilota. Hi ha una jugada que és molt anecdòtica, però és una penjadeta del Madrid que hi ha de retrocedir uns metres i la busca, la pentina cap enrere i guanya la possessió. Que em sembla que tu l'has destacat. Està molt bé De Jong, molt bé De Jong. Aquest tipus d'accions de concentració que ajudi també a l'equip a nivell defensiu és on potser tenia els dèficits, i avui amb la pilota ara m'ha crescut perquè ha avançat amb ella, l'ha retingut amb Pedri associant-se a l'amagada.
I en els duels a terra hi ha hagut una jugada amb una pilota dividida que es llença amb el seu cos per impedir el contracop del Madrid, que també clau per evitar que la sortida
blanca. La jugada de l'expulsió que calcula sí. malament o es descontrola, però no és propi, aquell tackle no és propi de Frenkie de Jong.
A la segona part té 6 pilotes recuperades que ha perdut.
Oh.
I 6 recuperades que ha perdut. I la primera, Carles, canvia molt els números?
Sí, molt, molt. Tot i que les intervencions són més o menys les mateixes, però la primera part només té una pilota perduda i no en té cap de recuperada.
Jo veig un equip...
Perdona, parlant de De Jong, com a mínim no podrà jugar contra el Racing. És a dir, en principi el codi disciplinari de la federació parla que en funció de la gravetat de la suspensió o per la qual un jugador suspès està sancionat, perdó,
sí.
Depèn de si es fa la mateixa competició o no. El que passa és que hi ha a l'article del 56, doncs el punt número 8 diu que en el cas de la Supercopa d'Espanya, independentment de la gravetat de la sanció o del motiu de la sanció, es perdrà els partits que vinguin conseqüents a aquest partit, és a dir, els pròxims partits, és a dir, si li posen dos, doncs seran els segons dos partits que jugui el Barça en competicions espanyoles. Si és un, només serà un, i si en són 10, doncs seran els pròxims 10 partits en competicions espanyoles que es perdrà De Jong.
Bé, doncs, escolta'm, a Santander que descansi, que també formava part del guió probablement, i aviam si podeu trobar laboratori i Bernat Coll algun precedent d'alguna vermella directa per alguna entrada com aquesta.
La d'Mbappé l'any passat contra l'Alavés és un partit.
I és molt similar,
sí.
Bé, val, doncs ens val. O sigui, en principi hauria de ser un partit que el pagués a la Copa.
És que no és una agressió, estem parlant d'una acció temerària. O sigui... No, i aquí normalment diria que s'estan...
A Renato Veiga, el dia del Villarreal Barça li acabarà un partit.
Doncs ja està.
Aquella de Lamine, és veritat. Sí. Doncs sí, doncs mira, descansar per la Copa. Gairebé millor que no guardar-la per l'any que ve. Bernat, digue'm alguna cosa de De Jong abans.
No, De Jong, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt a la segona meitat. Crec que el que se li ha d'exigir és que... el problema no és que De Jong no agradi, el problema és que De Jong no ofereixi el rendiment que tots sabem que és capaç d'oferir. Aleshores, això és el que jo crec que el que és anomenat els haters de De Jong és el que li reclamen i li critiquen.
eres un migcampista que feies masterclass de joc a Europa fa molts anys i aquí ho estàs oferint en comptagotes. Jo, en tot cas, parlant i relacionant-ho amb allò que parlaves abans del perfil del Barça i d'aquest equip que potser li agrada, es troba més còmode l'intercanvi de cops, jo estic veient però un Barça una mica més madur que la temporada passada. És a dir, ja no és aquella mena de bogeria d'ara un costat, ara un altre, que allò moltes vegades acabava molt bé amb grans golejades. Avui has guanyat perquè has rematat quan havies de rematar. Continues tenint molta efectivitat, continues tenint un jugador com Rafinha que t'està donant moltíssim, Lewandowski apareix i et marca, però és que Ferran els dies que ha jugat també et marca. És a dir, que a dalt continues fent mal, però tinc la sensació que ja no és aquella orgia que feia que al darrere també fos bastant festival.
El que passa és que aleshores ens hem estovat defensivament, perquè sense tenir escenaris tan oberts, al darrere patim.
Sí. Sí.
Home, avui ha xutat molt el Madrid.
Home, és el Madrid,
per,
sí.
Bé, però ha tingut
jo, per exemple,
un 25% de possessió.
Jo crec que el gol de Vinícius, per exemple, no és atribuïble a estar tou defensivament.
Sí, però mira, Fermín li pot fer una falta. Rodrigo, que pagues la groga que ha pagat Pedri a la segona part, a qui li ha fet la falta enganxar-li a la samarreta. Bé, que talles i la pagues i després...
A Arda.
Després, entre Koundé i Pedri, defensen un dos contra un, és Vinícius, i fan un túnel a Koundé. Perfila't millor per defensar.
Mira, la primera part hi ha la de Vinícius, que li guanya el cara a cara a Cubarsí.
La de Gonzalo.
I remata. La de Gonzalo a l'esquena. La del gol de Vinícius. Si vols la de pilota aturada...
Però jo crec que en un partit com el Madrid el guió ja incorpora que hi hagi...
Ja, però té un 25% de pilota. És que ha defensat molt enrere. És a dir, que el tens molt submès. Mm. Jo ja entenc que en un guió contra el Madrid, en un guió normal, això passi, però en un guió on el tens submès, i a la segona part Vinícius dues.
Jo veig que ha baixat una miqueta la febrada aquella, que continua el Barça
sí,
sent efectiu.
T'entenc amb això. Però aleshores, defensivament ens hem
però estudiat. Però a mi, per exemple, el tram final del partit, el Barça ha marcat el gol del 3-2 al 28 de la segona.
Ha tingut molta pilota.
Ha estat gairebé mitja hora, bé 20 minuts llargs.
Amb pilota.
I passant poques angúnies.
Abans del 3-2... Abans del 3-2, Vinícius ha tingut alguna. T'has generat...
Vinícius n'ha tingut dues i Rodrigo...
Sí, vosaltres creieu que el Barça ha concedit molt avui.
Jo ha concedit.
Sí, pel partit que s'ha dibuixat, per mi una mica massa. Pel partit que s'ha dibuixat. Però, és a dir, per un partit
on tu has contra governat. Altres equips, sí, contra el Madrid encara és més normal que concedeixi més.
Sí, clar,
perquè
hi ha més qualitat. En tot cas, jo no estava referint-me que el Barça l'hagi vist, el vegi aquesta temporada més madur des d'un punt de vista defensiu, perquè el Barça de Flick és exposat.
No, però és veritat que ha canviat una mica des de les formes, que no és tan obert, no està tan escardat, que vol tenir més control, que domina més els partits.
I a mi l'últim quart d'hora, que voleu que us digui, des de detallets a deixar que Joan García, que la pilota, quan sortia per línia de fons, trigués amb un servei de banda, mantenir la possessió entre Pedri i De Jong.
A Newcastle també ho van fer molt bé.
Sí, exacte. Bé, tot això són trets que per mi demostren que l'equip, tot i ser, continua sent molt jove, té característiques ja d'equip més madur.
És aprenentatge.
I em fa il·lusió.
Jo crec que no és una maduresa voluntària per això,
El què, perdona?
Que no és una maduresa voluntària. Simplement és que l'any passat aquest equip volava i no li feia falta res. No li feia falta ser madur, perquè s'exhibia, volava, passava per sobre els rivals.
Jo crec que sí, que hi ha voluntària.
El tram del 30 al 45 de la segona, el partit al congelador.
Sí, ha sigut perfecte. Ja he dit que el Madrid ni l'ha tocat.
L'any passat això no ho feia, no? O sigui, anaven i tramuntanades.
Clar, perquè se sentia molt segur i se sentia molt superior als rivals. No li feia falta.
Jo crec, Uri, que se sent més superior aquest any. És a dir, que aquest any se sent tan superior que pot alternar una cosa i l'altra. És a dir, l'any passat era entusiasme, era il·lusió, no era superioritat, era enamorament, era bogeria, era dir, som a la onada bona. I aquest any tinc la sensació que l'equip és més madur i que veu que no és a la onada bona i alterna el que diu, moments de més control. Pedri s'ha passat el partit aturant transicions, fins i tot Rafinha atura transicions. L'any passat Rafinha no n'aturava cap, perquè no tenia encara aquest rol tan dominant. És a dir, tots s'han posat com una mica més de lectura. Els últims minuts de la primera part és l'ataca, perquè aquí sí que ells, jo crec que Eric s'equivoca amb més d'una jugada, que és molt vertical, però vaja, és una taca. En general, jo estic d'acord amb el Bernat que l'equip té unes altres formes, però jo crec que hem de millorar amb la intensitat defensiva.
Mira, lligant-ho amb això i per tant donant-vos part de la raó de que potser sí que encara el Barça concedeix, sí que tinc jo quan allò de què dubtes? Tinc dubtes que tinguem una defensa ara mateix de nivell Champions, de nivell guanyar la Champions. Jo no sé si es pot guanyar la Champions amb la defensa que tenim ara mateix.
És que estem juguem molt exposats. És a dir, tu amb aquesta defensa, amb un equip doncs, que no es descobreixi tant, però quan tu descobreixes tant, els centrals han de ser guanyadors de tot.
Doncs no sé si els tenim.
No, home, no, avui Covarsi ha patit moltíssim amb Vinícius, perquè el feia caure a la dreta, i tampoc no està tan acostumat a caure tant a la banda dreta, i l'ha superat, si és que ho heu explicat des d'Aràbia, des del camp, que li ha demanat auxili a Koundé perquè és que no podia frenar-lo.
Sí, sí, li ha dit que no saltis, Koundé ha fet una molt bona segona part contra Vinícius. A la primera part el gol el desborda. Tu creus, Uri, que és una jugada de molt talent individual, de més talent individual, com hem dit, o que el Barça ha d'ajustar millor?
Sí. A veure, sentim Rafinha, que és...
Bueno, la verdad es que me encanta, entonces tenía que traerla sí o sí, y bueno, también por el resultado que tuvimos el año pasado, creo que un poco
de superación.
Ha sufrido mucho y se ha demostrado una
imagen... A Rafinha. Acaba de sortir Rafinha a la sala de premsa de Gida.
Doncs deu ser gravada la intervenció a Movistar.
És que avui l'MVP, el jugador, fa roda de premsa.
Sentim-lo un parell de respostes.
Patricia Pérez para los medios de club, felicidades primero por la victoria. Me gustaría preguntarte cómo valoráis vosotros como equipo esta Supercopa y qué sentimientos habéis vivido en el vestuario. Gracias.
Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar, y creo que lo hemos hecho muy bien los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y bueno, hemos controlado bastante el partido. Creo que lo hemos merecido la victoria.
Hola, Rafinha. Mireia Ruiz, en directe de la TDT de Catalunya Ràdio. Ets MVP de la final, però ets MVP de la Supercopa. Dos gols avui, dos gols a les semis. Et sents en el teu millor moment de la temporada? Gracias.
¿Qué he dicho?
¿Mejor momento de la temporada?
No, yo nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Yo soy una persona que tengo una alta exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco siempre dar mi mejor por el equipo, ayudar tanto defensivamente como ofensivamente, aportar aquello que yo puedo aportar. Y bueno, agradezco que me han dado este trofeo de MVP, y creo que hay otros jugadores que también podrían haber ganado este trofeo, pero lo más importante es lo que he dicho, doy mi mejor por el equipo y voy a seguir haciendo esto siempre. Todos.
Hola, Rafinha, aquí Marta Ramon de RAC1 en directe. Et volia preguntar per les emocions de la celebració.
Li he preguntat qui més hagués pogut guanyar el trofeu de l'MVP. M'ha dit que tots.
A tots.
Ronald Araujo, el dia del seu retorn, com ho heu viscut això col·lectivament com a grup?
Bueno, Ronald és un jugador per al equip bastant important. Nosotros siempre lo vamos a apoyar. Ha pasado un momento un poco mal personalmente, y acá es normal por la exigencia que tenemos, por vestir esta camiseta, por ser quien somos, y es normal que pase esto con él. Podría haber pasado con otros también. Yo mismo en el club he pasado ya bastante mal las dos primeras temporadas, pero bueno, que Rona pueda levantar este trofeo fue un poco la demostración del cariño que tenemos por él, y bueno, que contamos con él para todo.
Últimas tres preguntas.
¿Qué tal, Rafa? Un poquito más atrás. Aquí, Carlos Monfort, Diario Sport. Felicidades por la victoria. Me gustaría saber, aparte de tu gran esfuerzo y todo lo que has trabajado durante la temporada y el partido de hoy, ¿qué parte de culpa tiene el técnico Hansi Flick para que estemos viendo tu mejor versión? Muchas gracias.
¿Qué parte de culpa tiene
Hansi Flick para motivarte y hacer que estemos viendo tu mejor versión desde que estás en el Barça? Gracias.
Yo siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final, yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera y bueno, la importancia de él que llegó y habló conmigo que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es la verdad el que un jugador necesita, ¿no? Una persona necesita saber que tu entrenador te da la confianza para hacer tu trabajo y bueno, no importa lo que digan. Y él me ha dado la confianza que creo que necesitaba en este momento. Entonces he podido trabajar con la cabeza tranquila y bueno, hacer lo que sé hacer de mejor, que es dar el mejor por el equipo. Y las cosas, al final, cuando trabaja bien, las cosas te salen.
Hola, Rafinha, aquí arriba, Antonio Ruiz, Cadena COPE. Me gustaría saber si te ha sorprendido la defensa en bloque bajo, esa defensa, ese Madrid tan aculado atrás, si es por la presión que ha tenido el Barça o si es porque no tenía otra manera de defenderse del Barcelona.
Bueno, a ver, ¿cómo debo contestar esto? La verdad que la manera que jugamos, muchas veces los adversarios se ponen por detrás del balón, muchas veces una línea más baja. Entonces, esto depende mucho de la manera que entramos en el partido. Si somos agresivos, es normal que con balón, como tenemos mucha posesión y tenemos mucha calidad individual en el equipo, es normal que el adversario se pone abajo. Pero la verdad a mí no me ha sorprendido mucho. Yo particularmente ya lo esperaba.
Hola, Rafa, soy Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte cuál ha sido el mensaje del entrenador al descanso después de que hubieran empatado el partido dos veces y la importancia de la dureza mental del equipo para ganar tanto esta final como la de Sevilla, en la que también fue por delante. Si crees que es una de las claves de ese cambio de mentalidad, una de las claves de que el equipo esté consiguiendo títulos. Gracias.
No he entendido un carajo de la pregunta.
La mentalidad del equipo, repítele, Juan.
Si crees que la dureza mental del equipo, el cambio de mentalidad respecto a hace un par de años, ha sido clave en que estéis levantando títulos.
Ah, bueno, perdón. Bueno, creo que tenemos muy buena mentalidad en el vestuario. Como siempre digo, nosotros cuando vestimos esta camiseta tenemos que tener el objetivo principal de ganar títulos. Y bueno, como tenemos muchos jugadores jóvenes que están empezando su carrera profesional y llegan con esta mentalidad, creo que las cosas son mucho más fácil que si llegas con una mentalidad de simplemente vestir la camisa. Yo creo que lo más importante obviamente es vestir la camiseta, pero tener la mentalidad ganadora de querer ganar todo. Y bueno, nosotros en el vestuario creo que tenemos esta mentalidad y bueno, queremos ganar todo que es posible, y yo creo que el equipo está muy bien.
Doncs fins aquí la roda de premsa, Rafinha, gràcies.
S'aixeca Rafinha d'aquesta roda de premsa amb un trofeu petit de la Supercopa, el trofeu de millor jugador del partit, amb Hansi Flick, que està arribant per darrere amb una samarreta que posa campions, i aquí gent acreditada que s'està fent fotos amb Rafinha.
Flick començarà ara?
I amb Flick. Sí, Flick està aquí
bé,
a punt
doncs,
per començar la roda de premsa. Per cert, que Rafinha portava unes ulleres de sol, que jo no sé qui mirava. Jo he donat per fet que quan em responia a mi mirava a mi, però era una mica estranya tota la situació.
Amb les que va celebrar la temporada passada de la Supercopa. Encadenarem Rafinha amb Flick.
Acabos, comencem. Patri, sisplau. Les preguntes hauran de ser en anglès. Gràcies.
Hola, Hansi. Enhorabona per la victòria. Patricia Pérez pels mitjans oficials del club. What are your feelings and what does this title mean for the team and for you, for sure? Thank
you. Quins són els seus sentiments?
What does it mean, this title?
I què significa per ell?
No, it's great, you know, when you play a final, also against Real Madrid in El Clásico, and you win it, it feels really good. So it's what I can say, and I'm really proud about the team because we played the style how we want to play as Barca. So this is for me the most important thing, and I'm really proud. How I said before, I'm really proud about the team.
Que està molt orgullós perquè el Barça ha jugat amb l'estil que volia, l'estil Barça, que jugar una final contra el Madrid i guanyar-la és fantàstic.
Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a l'entrenador del Barça pel vestidor i per la lectura en calent del partit. Congratulations for the title. How's the team celebrating in the locker room, and what are your first impressions about the match and the first title of the season? Thank you.
Sorry, because it's a lot of noise. I wasn't in the dressing room at the moment, so I go in the dressing room for a shower, but the team was not there, and now they are celebrating, of course. I just saw Casa dancing and looks good. Yeah, of course, I'm proud. So I said before, I think the first half we played really fantastic. We keep the ball, we control the ball, we control the game, and we know also... that also maybe on this level we have to suffer in some phases and we have to suffer. So, but at the end, the whole game we play our style, how we want to play. We control the ball and of course they have quality also at the end with one more less and was not easy. But we are fighting and we are fighting together as a team, and this is. Really great to see.
Que ha estat molt bé veure com lluitaven com un equip, que ha tornat a dir que el partit sencer l'han jugat amb el seu estil, controlant la pilota, tot i que el rival també, evidentment, tenia qualitat, i que la primera part, sobretot, han jugat fantàsticament, que potser després hi ha hagut una baixada de nivell, però en general bé. Per cert, que diu que no s'ha estat al vestidor, només avisa Caçador ballant i que ho feia molt bé.
Especially in nights like this, how would you describe his importance and influence?
No, it's just
Rafinha. Mentality is unbelievable. So it's really his dynamic effect to the whole team. And also you can see he missed the first chance. He missed, but the second one he was there and shoot the first goal and gives the team more confidence. And this is what. What it brings Rafa on the pitch is really a lot of intensity more, and we need this.
Hello, Hans. Té una mentalitat increïble, Rafinha, que la seva dinàmica afecta tot l'equip, que ha tingut la primera oportunitat, l'ha fallat, però ha anat a la segona, que aleshores ha marcat, que això dona molta confiança a l'equip i que dona intensitat i que ho encomana a tothom.
He gives you in this kind of matches. Thank you.
Eric Garcia.
Eric, I think he got the chance to play and he showed how good he is. He improved a lot. He improved a lot and this I really appreciate this. And he has a really good mentality. He's one of leader, could be also one of the leader in the future for this club. He can play different positions. And of course, as the other players are play fantastic.
Com els altres, que ha jugat molt bé, que és un dels que pot ser un dels líders del futur del club, que ens està ensenyant que bo que és i que realment ell aprecia molt la qualitat que ens ofereix en les diferents posicions on juga.
Now we scored one more goal minimum as the opponent. No, I also got this answer before, but for me it's like it's all about the team. It's not about me, because when you see how the team is fighting, every player is fighting, worked for this club, for the fans, show 100% mentality, attitude, and this is great. And of course we are in a good mood, we have a lot of confidence now also. Hopefully we can build it up a little bit more, increase the confidence. I don't think about the past games. I'm always looking for the next, and this final today was very important for us, because I always said before, against Real Madrid is always something special, and we won again a final, and this is fantastic.
Sí, contra el Madrid sempre són partits especials, evidentment, que estan en una bona forma, però que aspiren a millorar el nivell, la confiança, i que no es preocupa pels partits passats, per tant, que a partir d'ara pensar ja en el futur i que la mentalitat i la intensitat de l'equip veu que està al 100%.
I would like to know this victory, at what extent can give an extra strength the team until the end of the season, just like it did.
Sí, aquesta victòria vol donar una força extraordinària extra per al que queda de temporada.
Because it's a totally different situation and last season we were some points behind, now we are some points in front. But when we are focused, when we are really concentrated and play like a team like we did it today, so I'm really have a good feeling with the team, because it's important that also, you know, today I always say this, but today was also important. The players who came in also directly were there. They directly replace the other players who get out and go out, and this is team. This team spirit, and I love really to see this.
Últimes dues preguntes. Last
que li agrada molt veure l'esperit d'equip que demostren els seus jugadors, per exemple, amb els jugadors que han entrat, que han aportat moltíssim respecte als que també han sortit, i que no sap si això servirà com un impuls pel que queda de temporada, perquè la situació és diferent. L'any passat estan per darrere la Lliga, ara estan per davant, però que té bones sensacions amb l'equip.
Your views on the whole tournament here. What's your takeaway?
No, I think the game, the semi-final against Athletic Bilbao was also, with the atmosphere was unbelievable, but today was one step more, was a final. And of course, I think also see the same, so it was a fantastic game. Tonight we played against Real Madrid, but also they fight till the end, so it was very intense, very good dynamic in this game, and I'm happy to win the second time with my team here in Saudi Arabia, and everything here, you know, the atmosphere, the infrastructure is great, so nothing to say.
Que tot aquí a Aràbia Saudita és molt bo, la infraestructura, l'ambient, que avui hi havia una gran atmosfera, ja ho va dir el dia de les semifinals, però avui encara ha anat a més, i que per tant és fantàstic, que està molt feliç d'haver guanyat el Madrid en aquesta final.
Araujo.
In this situation, so to be on the pitch and also to win this title means a lot for him. I'm really happy that he's back, and happy that it seems like it's okay. So, but we will support him always. We will support him. It's important, because he's a fantastic guy, but also a good player for us. Also very important in the dressing room. So, he's one of our captains, and I'm really happy for that.
Doncs fins aquí la roda de premsa.
Que està molt content per Araujo, perquè és un fantàstic, no hi fantàstic, però també un jugador fantàstic, i que a més ajuda molt al vestidor, que sempre li donaran suport, i que per ell, per Araujo, significa molt haver guanyat el títol que avui s'ha guanyat d'aquesta Supercopa.
Araujo, que ha tornat... amb un somriure, perdona, Ricard, d'orella a orella, i abans us explicava que veníem una samarreta que posava campions, és una samarreta blau marí, posa campions en gran, i a sota posa Supercopa, i a costat i costat 25 i 26.
És commemorativa de la Supercopa, sí. Del títol del Barça. Mireia, el Barça què fa ara?
Se'n va directament cap a l'aeroport, està previst que agafin un avió directe cap a Barcelona d'aquí una mica més d'una hora, i que aterrin a l'aeroport de Barcelona cap allà a les 7 del matí.
Cap a les 7 del matí.
7 del matí, hora catalana.
Volaran durant tota la nit. Però encara hi haurà més testimonis a la zona mixta. Vas cap allà?
Sí, vaig cap allà.
Molt bé. Doncs recordeu que aquí a Gida ara mateix és un quart i mig de dues de la matinada i, per tant, el Barça sortirà cap a quarts de tres de la matinada, hora catalana. Perdó, quarts de tres de la matinada, hora d'Aràbia Saudita, dos quarts d'una aproximadament d'hora catalana per arribar a primera hora del matí a l'aeroport del Prat. Nosaltres ens fusionem amb el club de la mitjanit, oi, Xavi?
Sí.
Ens fusionem per anar fins a la mitjanit catalana, que seran les dues del matí Aràbia Saudita. Nosaltres avui anirem a dormir tard, ens llevarem d'hora per agafar també un avió demà al matí, oi, Bernat?
Sí, senyor.
I tornar cap a casa. Bé, amb la sensació de victòria, d'èxit, d'un altre títol pel Barça, i amb moltes coses per explicar-vos d'aquí a la mitjanit. Ara el Raúl Orgales ens ha fet un regalet.
La TDT.
Se l'endú Rafinha, encararà, entrarà dins d'àrea, ja hi aixuta Rafinha, gol, ara sí, Rafinha, que havia fallat una acció impròpia fa tot just uns segons, ha dit, aquesta no la fallo, aquesta va cap a dins, aquesta serà gol, guanya el Barça, un partit tens, un partit tàctic, un partit on el Madrid ha vingut a reaccionar, no a proposar, Rafinha trenca de moment la igualtat.
Vinga, va, que queden encara uns quants segons, pilota que rep Lewandowski a l'interior de l'àrea, aixeca la pilota, gol!
Boníssim! Pensàvem que marxaríem al descans amb empat. No ha perdonat el polonès. El tram ja definitiu d'aquesta primera meitat. El Barça torna a posar les coses a lloc. S'avança novament amb gol de Lewandowski. A la frontal de l'àrea, Ferran. La prepara el valencià. La juga cap a Olmo per Ferran. I arriba Rafinha, se la prepara. Xuta Rafinha. Gol. Rafinha, sempre protagonista, sempre incansable, sempre present, i fins i tot, si cal, amb sort, amb una rematada des de l'interior de l'àrea. Marca el brasiler, se serveix una nova caipirinha, aquí sense el qual, però la celebra, la marca, la balla, marca Rafinha, el tercer del Barça, torna a avançar-se l'equip blaugrana. Barça 3, Madrid 2.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
47.652, 47652, de la sèrie 53.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un Sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat. A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Som al tercer temps d'aquesta final de la Supercopa. El Barça ha guanyat el primer títol de la temporada i el primer títol de l'any 2026. Ha guanyat per 3-2 al Madrid a la final de la Supercopa. Mireia, què en sabem del president Laporta?
Ha parlat a TV3, el podem sentir.
Com tots els culers, estem eufòrics, estem feliços, estem contents, hem guanyat la Supercopa, era el primer objectiu que teníem. L'any passat ens va ajudar, ho va dir el Hansi Flick, ens va ajudar, ens va orientar la temporada, ens va donar energies. Guanyar-la doncs d'aquesta manera encara doncs també doncs ho valores més, no? Perquè ha sigut un partit molt competitiu, ha estat molt competit.
Espera, que el tinc aquí, Laporta, mira. Laporta en directe.
Vinga.
Muy bien.
Camino de ser el presidente más laureado de la historia del club, ¿no?
Bueno, aquí lo que se trata es que hoy hemos dado una alegría enorme a los culés ganando la Supercopa de España. Pienso además que ha sido muy merecido, que ha sido un partido muy competido, que en una final ya os dije que no había favoritos. Yo creo que todos hemos pasado momentos de nerviosismo porque la final pues nos ha complicado. Creo que el Barça, honestamente, y con todo el respeto, ha sido futbolísticamente mejor, pero sí que el Madrid siempre tiene el peligro que tiene y nos ha complicado el partido al final de la primera parte con el empate. También muy satisfecho de que he visto que eran más culés en el estadio que merengues, y en este sentido yo creo que es fruto del trabajo que se está haciendo y gracias a los jugadores, básicamente, porque son los que con su talento y con su compromiso pues hacen que la gente se vincule al sentimiento barcelonista. Y luego pues las celebraciones, os diré una cosa, el Barça las celebramos en una gran familia, procuramos celebrarlo pues con respeto, y es muy bonito celebrarlo con los las familiares de los jugadores, con los jugadores, que son muy generosos a la hora de disfrutar de los triunfos y nos hacen participar a todos.
Y tiene el gesto con Araujo, ¿no, presidente?
Te has emocionado con Araujo, ¿eh?
Sí, sí, porque... Porque...
¿Se emociona?
Está plorando Joan Laporta.
Lo de Ronald... es un tema que era complicado. Él se ha emocionado, se ha sentido útil, ha salido al terreno de juego. Yo creo que el gesto del Hansi, el staff, haciéndolo salir, ha sido extraordinario. Ha formado parte de un guión magnífico que Ronald lo ha apreciado mucho, y además, insisto, se ha sentido útil, porque nos acababan de expulsar a Franky, faltaban 5 minutos y ya decíamos, oye, a ver si se va a complicar otra vez, y él, pues la verdad es que ha sido muy bonito, y agradezco mucho al entrenador y a Ronald Araujo el hecho este, ¿no? De que además él ha tenido ya la decisión esa de salir, que en un momento determinado sabéis que bueno, pues esta decisión, pues era complicado para él, ¿eh?
Tres finales seguidas ganadas al Madrid, lo de Flick empieza a ser tremendo, ¿no?
Un trabajo magistral. Pienso que realmente lo que hace él en cuanto a mantener el nivel de compromiso, el nivel de exigencia, les ha dicho ya más de una vez a los jugadores esta temporada que si no mantenemos el nivel de intensidad que hacemos en los buenos partidos, todo equipo nos puede complicar un partido. Y yo creo que ahora pues ha recuperado jugadores, cada vez pues hay más competencia dentro del equipo, pero lo sabe llevar muy bien. Lo de Franky, ahí lo de Hansi es magistral.
Perdó, una pregunta en català.
President, sobre la Masia, sempre treu molt de pit vostè de cara a la Masia, que som un equip molt jove, que sou una família. Jo voldria parlar si has pogut parlar amb algú dels jugadors, de tots aquests que potser estan començant a guanyar títols.
Pues clar, que he parlat amb tots i cadascun dels jugadors. Els he felicitat, a mi aquesta fórmula que hi ha de jugadors que surten de casa de la Masia i a jugadors d'altres cultures futbolístiques, aquesta és una fórmula que ens funciona molt bé. Penso, doncs, que no hem de ser excloents de res, que la barreja aquesta que hi ha és magnífica, el pal de paller és de casa, i això ajuda també molt a crear aquest ambient tan bonic que es viu avui en el primer equip del Barça. No és una qüestió de treure pit, és una qüestió d'estar orgullós de la feina que es fa, de la feina que s'està fent, perquè surten jugadors... Mira, ara parlàvem amb el Ferdinand i em diu, escolta, estic meravellat dels jugadors, del talent dels jugadors joves, però del compromís que tenen, i pot ser doncs, que han d'anar doncs, treballant diguem, la seva experiència, però que dona gust veure'ls jugar perquè juguen com viuen. I això és molt bonic.
Marta, sisplau.
Florentino Pérez l'ha felicitat pel títol. Com
sí, 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 sí. M'ha donat l'enhorabona a l'acabar el partit, ha estat molt correcte, i si hagués estat al revés, jo hauria fet el mateix.
I al revés, a veure, solo mismo, el president de la porta.
No marxa la porta, atén els mitjans de comunicació locals.
He's in Barcelona, already he's in Barcelona.
Tres preguntes en castellà, dues en català.
Ha parlat sobre Cancelo, diu que ja és a Barcelona.
Ja és a Barcelona.
Marxa Joan Laporta emocionat, reitero que
ha plorat amb la pregunta d'Araujo, eh?
Sí, exacte, amb la pregunta d'Araujo, i s'ha posat a plorar un parell de vegades atenent als mitjans de comunicació ara aquí a la zona mixta.
Bé, doncs hem sentit el president del Barça a aquesta zona mixta, i ja veieu, està molt content.
Home, normal.
Sap focalitzar perfectament cap a quins punts vol destacar, eh?
Sí. Home, ja és un veterà, eh?
Home, tu diràs.
És un veterà a la presidència i és un veterà a la celebració de títols. Per cert, en any electoral no li va gens malament, tenint en compte que es presentarà la reelecció, començar, doncs, a sumar una copa.
Un altre títol.
Sí. Perquè recordem que, bé, no sé si ho recordem o ho expliquem, però la intenció de la directiva és... un cop acabi la fase Lliga de la Champions,
sí,
que això és a finals de mes,
sí, finals de gener,
el dia 28 de gener contra el Copenhague, aleshores allà quedarà dibuixat una miqueta quin és el panorama.
L'eliminatòria de repesca, sí, o no.
Doncs parla, Rafi, parla Fermín, perdoneu.
Teníem moltes ganes de guanyar i crec que hem fet un molt bon partit i ens ho mereixíem.
I què significa per vosaltres veure Ronald Araujo aixecant el trofeu? L'heu mantejat i crec que us ha fet algun discurs, no, el vestidor?
Bueno, el Ronald ha passat una situació una miqueta complicada. Hem estat amb ell sempre i crec que s'ho mereixia que levantara la copa i m'alegro molt per ell.
¿Os sentís muy superiores?
Otro título contra el Real Madrid, porque te hemos visto celebrarlo con bastante rabia.
Bueno, muy contento. Al final soy culé desde pequeño y todos los títulos con el Barça los celebraré a muerte siempre.
Fermín, ¿os sentís tan superiores al Real Madrid como Bernat, el equipo Bernat ha jugado muy a la defensiva contra Bernat vosotros?
Toma,
No nos sentimos ni superiores ni favoritos, estas cosas. Nosotros lo demostramos en el campo, creo que hoy lo hemos demostrado muy bien y nada más que decir.
Fermín, el president ha fet molt d'èmfasi en que sou una família dins del vestidor, que aquesta és la clau de l'èxit. Vosaltres també ho penseu des de dins, que gràcies a això guanyeu tant últimament?
Bueno, sí, sempre ho dic, que som una família dins del camp i això es demostra en el camp i crec que estem molt contents, hem fet un gran partit, estem molt units i queda molta temporada.
Tres seguides ganades al Madrid, tenéis tomada la medida, ¿eh? Tres seguides ganando al Madrid, tenéis la tomada.
Bueno, nosotros hacemos nuestro fútbol, al final sabemos lo que tenemos que hacer, creo que todo el equipo ha hecho un buen partido y nos merecíamos la victoria.
Fermín, ¿te ha sorprendido el planteamiento del Real Madrid? Porque ha dicho Rafinha que se lo esperaba, no sé si a ti te ha sorprendido.
No, tampoco. Al final hemos analizado bien, nosotros sabemos lo que teníamos que hacer, que creo que es lo importante, mirarnos a nosotros mismos y lo hemos demostrado en el campo.
Fermín,
de la final del año pasado, 5-2, a esta 3-2, ¿cuál sabe mejor? Quizás me dices las dos, pero si te tuvieras que quedar con una...
No, las dos siempre.
Fermín, abans de marxar, em pots explicar una mica com creus que serà la celebració direcció Barcelona? Dormireu, no es dormirà? Com ho encareu?
Yo creo que dormí poco, la verdad. Sí, poco.
El primero de muchos títulos, ¿no?
No sé, creo que liarla, pero no sé si en el avión nos va a dejar mucho, pero lo celebramos con alegría.
Gracias.
Doncs marxa Fermín.
Tota la nit volaran i tindran temps per celebrar aquest èxit. Bé, vaig a recapitular coses que tenim pendents. Primer, Uri, que tu no t'he deixat parlar de De Jong. Me'n vols dir alguna cosa?
Jo el que destacaria, més que el joc en pilota, que és el que hem d'esperar d'ell, crec que algú de vosaltres ha parlat de passió. O sigui, és el que demano jo, De Jong. Agressivitat, contundència, anar-hi, que és el que hem vist avui en tot el partit.
Frenkie, que ha estat un dels protagonistes. Ara començaré a treure alguns noms propis. Tu tens alguna dada, Carles, que em vulguis dir del partit?
Bé, no. Més enllà de la que hem comentat de Jong, que jo crec que numèricament ha canviat molt a la primera part que no pas a la segona, però sí que hi ha una dada curiosa del Madrid que ens donava la impressió, i li tenim por perquè aquella samarreta històricament fa por als minuts finals. Però a la segona part, la darrera rematada és de Rodrigo al minut 17 i no tornen a rematar en les dues clares del 45 més 5, vol dir el 50 i el 52. Per tant, des del 17 de la segona part fins al 50, el Madrid no ens remata.
El que passa és que han estat molt clares aquí, les dues, de carrera.
Han estat dos regals, però que em refereixo, que ens donava la impressió que en qualsevol moment el Madrid pot rematar, però no et rematava.
que el Barça ha patit els minuts finals de la bogeria de la primera part i a l'inici de la segona, però a partir del minut d'aquest 15-20 minuts el partit se l'ha tornat a posar a la butxaca i ha tornat a ser molt, molt superior. I triem el millor. Digues, Laura.
No, som-hi, triem el millor. Ah.
El millor jugador del partit.
El Costa ha votat Rafinha. Ricard, qui tries?
De Jong.
Mireia.
Rafinha.
Bernat Soler.
Rafinha.
Marc i Carles.
Rafinha.
Xavi.
Rafinha.
Bernat Coll.
També Rafinha.
Uri.
Rafinha.
Els oients també trien Rafinha, que és el millor jugador avui triat per la TDT.
Rafinha ha jugat la final tocat dels adductors, de l'adductor esquerre, ha estat fet tractament tots aquests dies, i en algun moment va haver-hi fins i tot algun dubte de si estava en condicions o no de jugar a la final, i el va agafar els serveis mèdics del primer equip, encapçalats pel doctor Ricard Pruna, li han fet un tractament tots aquests dies i han apostat perquè fos titular, assegurant-li a Hansi Flick que no hi havia grans riscos de lesió.
Doncs interessant la informació que ens transmet el Xavi. És el líder, ara sí, ja jo crec definitiu de l'equip, el líder emocional, el líder en credibilitat. No?
En passió, que deia l'Oriol sobre De Jong, sí.
És un jugadoràs que jo crec que... No sé si... Quan arribarem a valorar-lo realment el que aporta, perquè és que té aquest plus que, a més, ho destaca Flick cada cop que parla d'ell, no? Perquè fixa't com parla de la mentalitat, com parla de la intensitat, com parla de l'actitud, de com encomana la resta, però és que, esclar, és que a més això ho acompanya de gols, assistències, és a dir, realment jo puc empatitzar molt i entendre a Rafinha amb el seu cabreig, perquè l'home estava emprenyat, i frustració perquè no li donin premis importants individuals, perquè diu, què més he de fer, no? Si sóc el que estic arrossegant moltes vegades a l'equip.
Hi ha diaris que també han destacat el paper de Rafinha. El diari AS ha dit la Supercopa de Rafinha. El Marc ha dit el txec és Rafinha. Ells també consideren que aquesta Supercopa ha estat el millor.
Què vol dir el txec?
Txec.
Ah, xeic.
No ho he pronunciat bé, perdoneu.
El txec.
El txec de...
Ah, xeic.
D'àrab, no?
Sí, exacte.
El jeque, que en diguin en castellà.
Molt bé. I al món hi ha més portades?
Mira, el diari argentí Olé parla d'un partidàs, el Barça campió en un partidàs, el diari brasiler O Globo diu el club català ha estat millor col·lectivament i l'equip francès diu el Barça carbura la Supercopa.
Per tant, reconeixement de tothom. Sobre això que dius de Rafinha, com és el futbol? Perquè va estar a punt el barcelonisme i el Barça de dimitir de Rafinha.
I ell mateix ha explicat que va estar a punt de tenir un peu fora del club, perquè va haver un moment que el club li buscava sortida. I una de les sortides era aquí, a Aràbia Saudita. Hi va haver un any en una Supercopa que hi havia un agent...
Jo el recordo més molt desanimat.
Un agent que va ser contractat. Va ser encarregat pel Barça.
Intermediari.
Que a més és agent de futbolistes i d'entrenadors, que li busqués lloc a Aràbia Saudita, que era dels llocs on podien assumir la fitxa i fins i tot pagar una quantitat de traspàs.
Flick l'ha potenciat.
De fet, et diré qui era la gent. Era Arturo Canales.
Ja en el tram final de l'etapa Xavi, ja Rafinha comença a treure el cap.
És veritat.
No és el Rafinha d'ara o el de la temporada passada, però ja comença...
Centre, Xavi al centre.
Sí.
O sigui, al centre vull dir el terreny de joc,
En situacions de profunditat. Sí.
Perquè ell ja havia estat sempre extrem, però com a extrem no acaba de trobar aquell punt
de
dolçor.
Quan a mi comença a consolidar-se com a extrem dret i ahir l'expulsa d'aquella posició...
Ah, exacte. Potser més que l'arribada de Flick és l'arribada de Lamine Yamal.
Comença a revelar-se, no? Sí. I a oferir molt rendiment. Ara, l'explosió de rendiment de la temporada passada i el que torna a demostrar Rafinha quan molts podien pensar que no igualaria els registres de la temporada passada, és veritat, va estar dos mesos lesionat, però l'impacte és el mateix que la temporada passada.
Sí, jo he de dir que a mi, que jo era un enamorat de Rafinha, del Leeds de Bielsa, jo mai me l'havia imaginat en aquesta dimensió, o sigui, crec que ha superat les expectatives dels més optimistes. A mi em semblava un futbolista molt apte pel Barça. Vaig tenir la sensació, el que li passa moltes vegades als jugadors del Barça, que acaben, que el Barça se'ls menja, però és que ha assolit un nivell d'excel·lència, Oriol, que vaja, que el situa entre els millors jugadors del món.
Va, sense cap mena de dubte. Jo crec que el reconeixement aquí, jo crec que el té. Sí que és veritat que l'any de Xavi va ser molt criticat i molta gent hagués preferit veure fora que no dins, però vaja, quan va tornar a la sessió juntament amb Pedri, hem destacat l'altura un de l'altre. Vull dir que posar Rafinha a l'altura de Pedri, que potser seria en Vitinha, millor mig campista del món, vol dir que el valorem. Jo crec que una altra cosa és una altra cosa fora.
Jo em referia una mica a aquell punt que Rafinha no trobava l'explosió i va haver-hi un moment de que el Barça es va cansar, el barcelonisme i el Barça es van cansar de Rafinha. No veien aquest salt de qualitat que després ha tingut i que el situa ara en aquesta dimensió. Què dius? Que una altra cosa és el món? Què vols dir?
No, que ara em sembla que era Bernat, no? Que Rafinha es queixa una mica, que no rebia premis internacionals, però bé, jo crec que aquí, quan l'any passat parlant de qui era el millor de la temporada, per exemple, podia estar dividit entre els que opinaven Lamin i els que opinaven Rafinha, perquè al final sí que Lamin va tenir un últim mes extraordinari, però el que va tirar del carro la temporada passada va ser Rafinha en tot moment.
Sí, sí, jo crec que ara ja no hi ha discussió. I a més, la sensació és que l'equip, els jugadors, l'entrenador, reconeixen aquesta autoritat i ell té aquesta credibilitat, se la sent, i quan això passa els jugadors aconsegueixen el seu màxim nivell o fins i tot superior. Bernat, abans t'he tallat sobre el tema club.
Electoral, sí, no, simplement explicar.
Permeteu-me que obri el micròfon, però està sortint Lamine Yamal cap a l'autocar i surten Lamin, Balde i més endarrere Ronald Araujo amb el títol i l'altaveu a tot drap, com podeu sentir.
Molt bé, aviam si el sentim a tot drap.
No l'heu sentit?
Sí, sí.
El sentim de fons, sí.
No, ara sí, perquè ara ja ha marxat. Sí, sí, però hi ha un moment que els tenia justament davant.
Doncs sentíem així en un segon plat, sentíem més a tu, però ens ho hem imaginat. Va, Bernat.
Vinga, anirem ràpid.
Ha marxat tothom, Mireia?
Em sembla que sí, em faltava Lamin Araujo i a Balde l'acompanyaven ells dos.
Reprenc el fil. La intenció de la directiva, recordeu que aquest any 2026 hi ha d'haver eleccions, les eleccions s'han de fer segons marquen els estatuts perquè acaba el termini, acaba el mandat, si no és per dimissió, sinó perquè acaba el mandat entre el 15 de març i el 15 de juny, i la intenció és esperar-se a veure com acaba la fase Lliga de la Champions, a veure si el Barça potser queda entre els 8 primers o no, quin eliminació té, i a partir d'aquí fer els càlculs per comptar una mica amb el termini que marquen els estatuts, que ara no recordo exactament si són 40 dies des del moment de la publicació de la convocatòria fins a la data, que es puguin celebrar el cap de setmana d'abril, que es juga el Barça espanyol, que concretament és l'11-12, perquè es puguin convocar per l'11-12 d'abril, s'haurien de convocar aproximadament, o sigui, perquè es puguin celebrar l'11-12 d'abril, s'haurien de convocar aproximadament a finals de, o a mitjans de febrer.
O sigui, apunta cap a 11-12 d'abril?
Aquesta seria una data que tenen bastant al cap, perquè la voluntat és que sigui abans de que hi hagi el desenllaç de la temporada, i que no ens enganxin plenes semifinals, per exemple, de Champions. Però
el procés començaria, dius, a finals de...
Jo crec que serien a mitjans de febrer.
Ah, sí, acabada la fase de grups,
sí.
i començar...
S'esperen acabar la fase de grups i aleshores allà veure l'escenari i aleshores doncs, dir, escolta, ens interessa aquest cap de setmana? Sí, doncs aleshores perquè sigui aquest cap de setmana les hem de convocar tal dia de febrer.
I que a la Porta i a la Junta ara mateix el que sembla que els interessa és convocar-les en un moment on l'equip encara estigui competint per tot, que quadraria amb la data que diu el Bernat.
Clar, que seria l'abril, que en principi sabem que ara
aquí només hi ha una petita trampa en tot plegat, que és que l'abril està pendent encara de posar-se la data definitiva de la final de Copa, perquè el 25 d'abril, que era el dia que estava designat, no es farà el 25 d'abril a Sevilla, perquè Sevilla està ocupadíssima, hi ha la Fèria d'Abril, em sembla, i a més hi ha el Gran Premi de Motos de Jerez, i abans d'ahir, Louzan, el president de la federació, ja ens va explicar que estava descartada la data del 25 d'abril, llavors s'ha de moure, i no se sap si serà
cap
abans,
18,
després...
o cap a l'1 de maig, no? Sí. Bé, en qualsevol cas, si el Barça jugués la final de Copa,
sí. Perquè clar... Però imagina que el Barça posa les eleccions un cap de setmana, i resulta que aquest cap de setmana juga una final de Copa. Clar, la idea és que jugui partit a casa per poder fer també la convocatòria.
Per això et referies a aquesta data. Molt bé, doncs n'estarem pendents aquest mes de gener, que tenim un mes de gener carregadíssim de competicions. Hem jugat la Supercopa, la Copa, la Lliga, la Champions, dues jornades, dues eliminatòries de Copa, és un mes de gener intensíssim. Aviam, sabeu quin jugador no n'hem parlat gens i jo crec que ha estat molt important en el partit, en la final? No, eh? Joan García. Per mi ha fet aturades de molt valor.
Quines?
Les inicials de la segona part. Una a Rodrigo, que crec que era més enverinada.
La creuada, i, no?, que va baix.
Sí, i el xut de Vinícius que frega amb els dits. I després el magnetisme que tenen alguns porters per fer-se grans en aquests últims instants, que rematin malament Asensio i Carreras, que això és intangible. O sigui, no puc dir... L'haguéssim aturat nosaltres, diríem. Però rematen allà. Hi ha un altre porter, no sé per què, aquest àngel que tenen alguns porters, va dintre.
La de Carreras ha estat... Era des del punt de penal...
Sabeu quan?
Claríssima. Sí. Tchouaméni la deixa passar entre les cames, és que... Ho té, o sigui, tot de cara. Els del Madrid deuen recordaran segurament la final, sí, per l'errada de Carreras.
Vosaltres que heu fet molts gols, els que heu fet molts gols, l'Uri sobretot, el Carles que ha fet gols, el Bernat Coll que fa gols també. Molts. Bernat Soler, has fet molts gols?
O? Sí, bastants.
També
sí,
molts gols. La Mireia em sembla que també feia gols. Sabeu aquella sensació que tens quan xutes a porteria i depèn de qui hagi de porter, xutes convençut que serà gol o amb el dubte que serà gol? L'heu tinguda, aquesta sensació? Marc Domènech, tu també has fet gols. No, sí. L'heu tinguda?
Sí, sí.
Sabeu el que vull dir?
Home, és la confiança que inspira un porter. Que la seva resta la
és a dir, que Carreras amb Joan García pensa que ha de xutar molt bé aquella. O sigui, que pensa que l'ha de col·locar tan bé que la col·loca fatal. I que, perquè està xutant des de què era? La frontal de la petita.
El punt de penal.
I el cop de cap de la frontal de la petita. Sí. I les dues van de cop i volta al mig.
A les mans.
Sí. A les mans
de Joan García. A mi m'ha semblat que Carreras, més enllà de la intimidació de Joan García, també l'ha intimidat al moment de partit, de final, i ha anat assegurant.
L'esforç físic.
Estava mort. És que ha fet un partidatge, també, s'ha buidat. I Asensio ha rematat com ha pogut. S'ha lamentat molt, Asensio l'ha frustrat molt.
Semblava molt clara.
Aquella jugada hi havia una falta a l'inici, al córner. Crec que és el propi Asensio qui fa falta a Joan García sobre la línia de gol.
No, és Ceballos. El córner, dius, eh?
Sí. Si hagués marcat, el VAR l'hagués hagut d'anul·lar.
Les dues són molt...
Sí, però no m'enfio gaire.
Les dues són molt clares, però és incomparable la de Ceballos i la de Carreras amb la defensió. Una és amb l'interior del peu, a 3 metres de la porteria, que et ve perfecta, i l'altra és amb el cap, que és més complicat de controlar.
I tant. S'ha atrapat. Però vaja, jo crec que ha tingut dues intervencions que per Joan García no puntuen, perquè estem acostumats a que siguin aturades miraculoses, extraordinàries, i jo crec que són difícils. És que tot ho bloca. És a dir, les dues de la primera part de Vinícius i Gonzalo, que no són situacions, si vols, claríssimes de gol, és que no dona una segona opció. És a dir, ell controla la rematada i transmet la seguretat de dir, bé, per fer-li gol l'hauran de xutar a l'angle, com passa amb Courtois. O sigui, tot el que és aturable ho aturen. Has de xutar molt bé, com els dos gols, el gol de Vinícius, si per mi és un golaç, la rematada és més bona que gairebé que la jugada, i el córner és el pal, Joan García queda a mig camí, després la pilota torna a tocar el pal i entra. Bé.
Com a punt, a Courtois, els jugadors del Barça, realment, en els últims partits, no els condiciona gaire, perquè són molts gols.
Sí, sí.
Avui 3, el Bernabéu només un, però els anteriors 4 gols, 3 gols, 5 gols, 4 gols.
A mi fins i tot en el 3-2, ja ho hem dit durant el partit, em sembla que es precipita deixant-se caure a la dreta.
Però si no es tira, potser no hi arriba després. Que clar, és que és tan ràpid, és tan instintiu també la reacció del porter, que tampoc pots esperar on va la pilota per tirar-te, perquè si llavors que la veus,
però,
ja va estar.
Però el refús d'Asensio és...
relativament a prop de Rafinha, o sigui, no ha tingut tant de temps per pensar en Courtois. Bé, és per buscar-li una pega, eh? I ha tingut mala sort, és una desgràcia de gol pel Madrid.
I no sé si ho heu vist per televisió, però dona la impressió que Mbappé no estava molt content.
Sí.
I que
per
s'ha...
Què? Per haver jugat poc?
No. Per perdre. Ah. I hi ha una imatge que sembla que digui els jugadors que marxin, i llavors no sé si això és el que ha provocat que no fessin el passadís o que no es quedessin tots.
Però el passadís al campió no se li fa.
Bueno,
no, se li fa al subcampió.
El passadís li fa al campió al subcampió.
Vull dir que no. Bueno, amb moltes competicions després
jo crec, Carles, que el que fa Mbappé és dir als jugadors, per la imatge curteta que he vist...
Sí, jo també.
Marxeu d'aquí i no ens quedem a aplaudir el campió.
A veure com s'ha quedat la Copa al Barça. Sí.
Això és una interpretació, que és veritat que la imatge és ben curta, però no dona la impressió, no sé, que estigui molt content i que sigui per sumar, per demostrar...
Sí, no li agrada perdre i està perdent molt. Des que ha arribat al Madrid ho ha perdut tot.
I
contra el Barça.
Hi ha hagut una altra reacció d'un jugador, en aquest cas blaugrana, de Cubarsí, que després de que l'àrbitre pités al final, tots els jugadors s'abracen, salten, Cubarsí se separa i fa el gest de la botifarra dues o tres vegades cap a la grada, cap a l'afició.
Cap a la grada del Madrid?
Bueno, no es veu...
Tothom era madridista, no? Allà.
No, la porta diu que hi havia més del Barça. Però tampoc
no es veu a qui es dirigeix, però que es dirigeix a la grada.
Sí, però tampoc em sembla la botifarra convencional, eh? O sigui, em sembla el braç molt cap a dalt...
Sembla impropi de Cubarsí, no, aquest gest?
Sí, però...
Sí, vull dir que no ens imaginem amb aquest registre. Vaja, em sorprèn.
Jo no li dono aquest registre. No ho sé, ja ho explicarà si ho ha d'explicar o si no ho ha d'explicar. Yeah. Però no li veig una celebració, no li veig aquell punt de malícia, però bueno...
Sí, és com la celebració de vinga, som-hi,
sí,
no?
Sí, però
tant de...
al final...
Pica la part mitjana del braç, també.
Bé, aquí la clau és si estava fent ja la seva família, sí, o algú del Madrid.
Clar, no ho veiem,
dic,
això.
Bueno, així, a vegades,
no. Ho dic perquè vosaltres dieu que està mirant clarament a la grada.
Però no sabem aquí, realment.
Exacte, el que vull dir és que tampoc hi havia una part del Madrid, o sigui, no hi havia una grada del Madrid, com per dir, jo no sé cap on ho feia.
Exacte,
però...
no pot localitzar això. Ningú en concret del Madrid.
Sí. Bé, volia escoltar Joan García, Mireia.
Ha parlat pels mitjans del club, ha dit que ha estat una nit espectacular.
Sí, la veritat que sí, ha sigut una nit espectacular, a més el partit bueno, ha estat intens, ha estat bé. Però bueno, per sort hem aconseguit la victòria i el meu primer títol i estic supercontent.
Es pateix, es gaudeix un partit així des de la teva posició, en què avui, per exemple, que us arribaven poc però han tingut ocasions de perill?
Bueno, no, des de dins no pateixes, pateix molt més des de fora, però des de dins, bueno, intentes estar el màxim concentrat possible, intentar fer el millor que puguis i guanyar, que això ha sigut, així que molt contents.
Joan, han estat dies de moltes emocions, òbviament, però la temporada i les sensacions que ens desprens sota pals és que ho estàs gaudint i et vas retroalimentant, no?, d'aquesta confiança.
Sí, la veritat que des del principi m'he sentit molt còmode, amb molta confiança, a més, bueno, crec que estic bueno, donant un bon nivell, així que intento seguir així.
Mira, que se'n suma el Gerard aquí.
El meu company de parades.
Avui no m'han pujat, però...
No ha fet falta. I això, sí, molt content, molt còmode, i això al final també es veu al camp.
De Xavi Alonso, ningú no dubta de la seva continuïtat, no?
Afortunadament, no.
Afortunadament, dius.
Bé, ja sé que hi ha molta gent que pensa que és un gran entrenador i segurament...
Vosaltres que esteu en contacte amb els mitjans de tot el món i des de les centre de dades?
No. La reacció...
No surt forçat tampoc.
Però damnificat o gaire damnificat no surt de la final. Ella fa el seu plantejament.
El missatge és que el Barça ha guanyat de rebot, diguem-ne.
Podem escoltar un fragment de Xavi Alonso? Aviam com parlava.
Sí, el podem sentir un tros de la roda de premsa.
Bueno, hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título, de no haber podido ganar esta final, pero también hay orgullo porque el equipo ha dado la cara desde el primer minuto hasta el último, con circunstancias pues no las deseadas, pero hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. La final ha sido muy, muy pareja, con diferentes momentos.
Había, ¿cómo acaba?
Diferentes circunstancias, con los goles, con las reacciones... Y hasta el final el equipo lo ha intentado y hemos estado muy cerca con esas últimas ocasiones de poder empatar y de poder llegar a los penaltis, o sea que el equipo ha estado compitiendo.
Bé, doncs balanç positiu. Vinga, Bruc, no et faig esperar més.
Va, avui a l'Uri fem l'especial Domènecs. Oriol, si només hi ha dos entrenadors al món quan marxi Flick, amb qui et quedaries? Amb Xavi Hernández o amb Xavi Alonso?
Xavi Hernández.
No, no hi ha dubte, no, aquesta és fàcil, eh? Qui triaria Xavi Alonso, clar, ara? Va, segona.
Marc, si es pogués fer un intercanvi de només 6 mesos, canviaries Mbappé per Rafinha fins a final de temporada?
No.
Algú el canviaria? No.
No.
Per Lewandowski, sí.
Home, clar.
Tercera.
I, Carles, si es presentés al Madrid amb 150 milions d'euros, quins jugadors no li vendries per aquest preu?
Lamin, Pedri... Lamin, Pedri i Joan García.
Potser podries dir que els vendria tots per 150. Sí,
menys Lamin, Pedri i Joan García.
Doncs el trident de Carles Domènech. El Barça ha guanyat la Supercopa i el Mussol vol volar.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Juguem contra el Madrid, però sembla el trempa fort de dalt, tots tancats, petjats del pal. No treu groc al Carreras, que trepitja la minya mal. Si va el Turmell, àrbit merengue, xarrupes crots, passarell. Rafinha falla la primera, la segona a dins. Alonso ha fet una fera, en farem més si estem fins. Empat a Vinícius amb jugada genial. Lewandowski, picadeta brutal, bogeria, 2-2 al descans. Aquest Barça estarà entre els més grans. Entra el tit campeador Mbappé, Rafinha se la troba relliscant. Fa el tercer, trempa el culer. La Supercopa també, i sent qui volem ser amb tanta gent de la casa. Quin sentiment més pur, quin present per un equip de futur. Altre cop som campions, alegria pels culers. Aquests nens són molt bons, campions, i tots sabem que en vindran més.
Guillem, de 1 a 10, com estàs de content?
Un 10.
Home, així m'agrada, bona nit.
No guanyem al Madrid, no guanyem al Madrid cada setmana.
Vale, gaudeixo-ho, bona nit.
Bona nit.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
El Barça ha guanyat la Supercopa, el quart títol consecutiu que guanya. El tercera final consecutiva al Madrid, i compta amb l'estadística de Flick. 8 finals de 8. Ha guanyat totes les finals que ha disputat com a entrenador. En vindran més, diu el Guillem, jo també ho crec. Per començar, dijous, partit de Copa, Racing Barça, a les 9. Bona nit, gaudeixin.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.